Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Avui és un dia clau per a Silvio Berlusconi. El primer ministre italià juga la seva continuïtat en el càrrec, ha de superar la votació dels comptes de l'Estat i preveu plantejar més una moció de confiança sobre les mesures que demana Brussel·les, concretament per Itàlia. Mentrestant, a Grècia, Lucas Papademos sona com a successor de Yorgos Papandreou per encapçalar un nou govern de coalició. El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego, demana al nou govern que surti de les pròximes eleccions un gran pacte per l'ocupació. En declaracions aquest matí a Radio Estel ha dit també que les mesures proposades fins ara no ajuden a crear ocupació i deprimeixen l'economia també. De l'exterior, el metge personal de Michael Jackson, Conrad Murray, ha estat declarat culpable d'homicidi involuntari per la mort del rei del pop. I en esports, el Barça està concentrat ja pel partit de demà de Copa del Rei. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. 13 jugadors del primer equip. Aquests són els homes amb què podrà comptar Guardiola pel proper partit de setzens de Copa, que recordem, es juga demà a la feixa llarga contra l'Hospitalet. Partit avançat per la participació del Barça al Mundial de Clubs el proper desembre. Contra l'Hospi no hi seran els jugadors sud-americans, que estan amb les seves seleccions, Alves, Adriano, Mascherano, Messi i Alexis, ni el sub-21 convocat per Milla, és a dir, Thiago i Isaac Cuenca. Sí que podran ser-hi, finalment, Keita i Vidal, amb permís de les seves seleccions, i els vuit internacionals espanyols convocats per Del Bosque, Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Cesc, Iniesta i Villa, que s'incorporaran amb la seva selecció el dia següent del partit, és a dir, dijous. Ahir va parlar Xavi, que no es va mostrar preocupat per la distància de 3 punts respecte al Madrid. Va deixar clar que l'equip no renunciarà a l'estil de joc i es va mostrar decebut per les paraules d'Ibra respecte a Guardiola. També va parlar el president Rossell, que va defensar reduir la primera divisió a 16 equips i repartir de manera diferent els drets televisius. Males notícies pel Madrid, que perdrà per un mes Di Maria per lesió muscular. En Olimpisme, Saragossa renuncia a competir pel Joc d'hivern de 2022 i, per tant, obre la porta que Barcelona sigui l'única candidata del Comitè Olímpic Espanyol. I aquesta matinada ha mort el boxejador Joe Frazier, llegenda d'aquest esport, perquè va ser el primer en derrotar a Cassius Clay.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari ens arriba avui de la mà del consultor, periodista i exdiputat Manuel Milian Mestre. Endavant, senyor Milian Mestre, quan vulgui.
Fa un any el Papa Benet XVI era entre nosaltres. El diumenge ho recordàrem, i ell mateix, en l'Àngelus de la Passa de Sant Pere, va fer una memòria d'aquest fet del seu pas per Barcelona. Jo vaig viure en directe la extraordinària cerimònia papal de la Basílica de la Sagrada Família. Impressionant celebració litúrgica, ple de gom a gom. Estava la Sagrada Família amb una joiosa presència del poble, pletòrica. Els càntics dels corals, la solemne o solemníssima consagració del temple, tant els bisbes, cardenals i fidels. Poques vegades havia vist una cerimònia així, tot i que fa 40 anys he anat moltíssimes vegades a celebracions pontifícies al Vaticà. Tinc memòries d'aquells fets tan vives com els dies de l'intent d'atemptat o d'assassinat de Joan Pau II al maig del 81. Moments inoblidables. Ara bé, abans d'ahir, diumenge, vaig veure una altra vegada una cerimònia semblant, com la repetició. El temple de la Sagrada Família estava ple de gom a gom. Van fer la commemoració de l'esdeveniment de fa un any i la celebració de les noces d'or al mateix temps del cardenal Martínez Istac. Va ser una vegada més una altra pletòrica celebració amb molta gent acollida a la comunitat, amb les mateixes corals i els vells càntics, amb més bisbes i cardenals, també el nunci. Ara bé, allò que cada cop m'impressiona més és l'ingent espectacle de l'ànima d'un home bo, probablement d'un sant, d'un geni com l'arquitecte Antoni Gaudí. Quina espiritualitat tan viva, tan plena de misticisme i d'esteticisme, joiós, joiós i gloriós al mateix temps, sota aquelles bòvedes tan esplendoroses de la basílica, plena de misteri en alguns aspectes i, sobretot, d'aquell boscam i d'aquella llum que s'enrede a dalt del cim, és a dir, a les bòvedes de pedra. Jo, quan veig aquest espectacle que ens deixa Gaudí com a memòria, sempre tinc present no solament el que l'home és capaç de fer, sinó la reproducció del gran misteri de la creació de Déu. Gaudí ens enlaire l'ànim. Gaudí es presenta una natura petrificada. Gaudí és la vida convertida a l'esperit. És l'ànima d'un home que fa quasi 100 anys, després de tota una història personal, una biografia verdaderament esplendorosa, va donar aquesta memòria, misteri d'una Barcelona que avui dia està gaudint precisament d'una presència multitudinària de gent que admira més i més el seu geni. Crec sincerament que es tracta d'un plaer infinit de l'ànima humil davant de la magnitud sublim o devoradora d'aquesta creació. Em pregunto, pot no existir Déu davant d'obres humanes com aquesta? És, en definitiva, el missatge espiritual de la Sagrada Família. Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel actualitzant allà on siguis. Busca'ns a les xarxes i troba tota la informació que t'interessa. Ràdio Estel. T'informa. T'agrada.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb aquesta ofertassa.
Fins al 16 de novembre tens la segona unitat al 70% de descompte de l'oli d'oliva verge extra cos, Urogi Blanca o Picual Intens.
En comprar-ne dues, la segona unitat surt a 1,09 euros.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Especial eleccions 20 de novembre.
Avui l'entrevista electoral té com a protagonista el Partit Popular. Abans d'entrar en matèria amb el representant de les llistes dels Populars per Barcelona que ens acompanya avui, us anunciem que des del primer cafè de Ràdio Estel volem impulsar la vostra participació des d'ara i fins al dia 20, dia en què, ja us ho diem també, farem un programa especial, el primer cafè de Ràdio Estel especial eleccions, el dia 20 de novembre, diumenge, a partir de les 8 del vespre. Primer amb els sondejos, primeres valoracions i ja més tard amb els resultats i les reaccions. Per plantejar preguntes als candidats o dir la vostra simplement, tenim en el Twitter Cuixinet Cafè Eleccions, el nostre hashtag del primer cafè, Cuixinet Cafè Eleccions. Entrant aquí podreu expressar les vostres opinions. També a través del Facebook del primer cafè de Ràdio Estel podeu dir la vostra adreçant-vos als candidats o als partits polítics que es presenten a aquests comicis. Avui parlarem amb Daniel Serrano, el número 7 del Partit Popular per Barcelona en aquestes eleccions. Ell és el president del Comitè de Drets i Garanties del PP de Catalunya i participa activament en aquesta campanya on el candidat número 1 de Catalunya és Jorge Fernández Díaz, exsecretari d'Estat, també col·laborador de Mariano Rajoy en temporades de govern. I bé, amb la perspectiva de poques hores després del debat i d'unes eleccions on les enquestes donen majoria absoluta als populars, parlem amb el representant del PP. Senyor Daniel Serrano, com dèiem, número 7 del PP per Barcelona, bon dia i benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia a vosaltres, bon dia.
El debat el va veure? Quina impressió té?
El vam seguir a la seu del partit, ens vam acostar allà molt tard, i bé, la impressió que tenim des del partit és que el debat el va guanyar clarament Mariano Rajoy. El Rubalcaba va jugar un paper que crec que és molt conscient que serà el proper cap de l'oposició del Congrés dels Diputats com a màxim, no? Va intentar embarrar el partit, va intentar acusar el Mariano Rajoy amb insídies i amb falses acusacions del que farà, i és curiós perquè acusava de coses al Mariano Rajoy precisament de lo que ha fet ell durant aquesta legislatura. Acusava el Mariano Rajoy de voler fer retallades quan són ells els que han fet les retallades durant aquesta legislatura. Per tant, crec que el Mariano Rajoy va estar en el seu paper institucional, crec que el Mariano Rajoy és molt conscient de la problemàtica que té el país i molt conscient dels problemes econòmics que tenen els ciutadans, i va estar molt bé en el seu lloc complint el paper institucional que l'espera, que és el de proper president del govern, i per tant crec que va ser clar guanyador del debat ahir amb el Rubalcaba.
És veritat, i no em negarà vostè, que Rubalcaba té gran capacitat dialèctica, té el do de la paraula, i potser d'això Rajoy també era conscient, per això tenia preparades coses, tenia papers.
El que passa és que la missió del Rubalcaba era una missió impossible. Era una missió impossible perquè volia convèncer d'una situació de la que ell ha estat testimoni d'excepció durant aquesta legislatura, perquè ha estat assegut al costat del Zapatero fent retallades durant aquesta legislatura. Per tant, era una missió impossible del Rubalcaba. Va jugar a la desesperada, li va sortir malament la jugada. És evident que el senyor Rubalcaba té una dialèctica i una oratòria molt, molt bona, però crec que no se'n van sortir, i crec que Mariano Rajoy va ser clar guanyador del debat.
Per començar amb les preguntes que fem a tots els candidats que ens visiten aquests dies, senyor Daniel Serrano, de la llista del PP per Barcelona, quina és per a vostès la principal necessitat que té Espanya per als propers anys, i particularment Catalunya? Quines prioritats econòmiques i en matèria laboral?
Doncs miri, les prioritats econòmiques de Catalunya i Espanya són el creixement econòmic i la creació d'ocupació. Espanya té una taxa d'ocupació molt elevada, d'un 21,5%, són 5 milions d'aturats, a Catalunya 750.000 aturats, i per tant aquesta és una prioritat que en els propers anys nosaltres volem alterar. És a dir, la prioritat del Partit Popular per als propers 4 anys, si governem, serà el creixement econòmic i la creació d'ocupació. Nosaltres portem la reforma laboral que necessita aquest país per crear ocupació, tenim la reforma tributària que necessiten els autònoms, les petites i mitjanes empreses, perquè tinguin les condicions necessàries per créixer i crear ocupació, i tenim la reforma financera que necessiten les entitats bancàries perquè el crèdit torni a circular, perquè el crèdit arribi a les famílies, perquè el crèdit arribi a les petites i mitjanes empreses.
Mariano Rajoy, però, també ha hagut de dir algunes vegades aquests dies en campanya que no pot prometre grans miracles, tenint en compte la situació en què ens trobem.
La situació és evident que
hi haurà mesures impopulars, també.
És molt difícil. Hi haurà d'haver mesures d'ajustos, serà inevitable, però jo crec que el Mariano Rajoy ha deixat molt clar que tocarà tot el del pressupost, excepte sanitat, educació i pensions públiques. La resta, doncs, haurà de ver quina és la situació, si arribem al govern, quina és la situació que ens deixa el Partit Socialista, i en funció de la situació que trobem, doncs, haurà de fer els ajustos que calguin, però que pensions, sanitat pública i educació pública són intocables.
A nivell de polítiques socials, el que són les prestacions per desocupació, un tema que ahir sortia en els moments més tensos del cara a cara amb Rubalcaba preguntant-li a Rajoy què vol dir aquesta reforma de les prestacions per desocupació. Què és el
el Mariano Rajoy ho va dir molt clar, és a dir, el Partit Popular no reformarà el que és la prestació per desocupació. Ells sí que ho van fer i van alterar les condicions per poder cobrar l'atur. Van reduir els percentatges de cobrament, van reduir els terminis, i per tant, és que és curiós que el senyor Rubalcaba acusava el Mariano Rajoy precisament del que ells van fer. O sigui que, en quant a les prestacions per desocupació, el Partit Popular no les tocarà.
Avui ens acompanya Daniel Serrano, número 7 del PP per Barcelona. L'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques donava 12 diputats al PP a Catalunya, 8 per Barcelona, per tant vostè sortiria, 2 per Tarragona, 1 per Lleida i 1 per Girona. confien que aquest resultat es produirà o doncs, que pot ser fins i tot superior?
Doncs miri, les enquestes són això, enquestes. Per nosaltres l'única enquesta que val és la del 20 de novembre i per tant, bé, les enquestes apunten a una determinada direcció, apunten al creixement del Partit Popular de Catalunya. Nosaltres portem bastant de temps fent ben els deures aquí a Catalunya. La gent comença a confiar en el Partit Popular de Catalunya, ve el Partit Popular de Catalunya i el Partit Popular d'Espanya com una opció per treure el país de la greu crisi econòmica en la que ens trobem i, per tant, les expectatives són bones, però per nosaltres l'única enquesta que val és la del 20 de novembre, el partit no està guanyat, el partit s'està jugant i, per tant, encara queden molts minuts de partit.
Com creu vostè, senyor Daniel Serrano, que s'ha d'organitzar l'administració de l'Estat i com ho creu especialment el PP? Quines reformes administratives i polítiques s'han de fer? Per exemple, una nova llei electoral, pensen vostès aplicar-la en els propers anys si governen, o una reforma del Senat?
Doncs miri, aquest tipus de reformes jo crec que no es poden plantejar des d'un punt de vista unilateral d'un partit polític. Són reformes que han de comptar amb un ampli consens dins el Congrés dels Diputats i, per tant, el Partit Popular sí que vol aprimar l'organització de l'Estat en aquest sentit, vol reduir tot el que sigui despesa innecessària, vol reduir també tot el que sigui administració que és prescindible. S'ha d'aprimar l'administració perquè tenim una administració potser massa cara pel ciutadà i, per tant, nosaltres sí que volem reduir l'administració. Des del punt de vista de la llei electoral, crec que són mesures que s'han d'aprovar per ampli consens al Congrés dels Diputats i ja es veurà el que es farà.
Quin règim econòmic defensa per a Catalunya el Partit Popular? Ara que es parla doncs, de la necessitat d'un pacte fiscal, com planteja el govern català, vostès confien en un diàleg sobre un pacte fiscal a Catalunya o en un nou diàleg que desemboqui en un finançament nou sobre el règim comú actual?
Per descomptat, nosaltres creiem en el finançament que millor vagi per Catalunya dins de la Constitució. Dins de la Constitució.
Això vol dir que el pacte fiscal o el concert econòmic no entraria? Perquè sobre això hi ha discussions.
És que la Constitució com a tal no ho permet, però jo crec que estem discutint sobre qüestions semàntiques i lo important és anar al fons. Volem una millor finançació per Catalunya? Sí, volem una millor finançació per Catalunya. Per tant, si n'hi ha voluntat política, l'altre és una qüestió tècnica de números que serà molt fàcil posar-nos d'acord.
Creu vostè que tant si Rajoy té majoria absoluta com si no, en el cas que governi, hi haurà un diàleg amb Artur Mas i el govern català?
Per descomptat. Ja ha dit el Mariano Rajoy que independentment de la majoria que tregui, ell vol governar i vol legislar amb una àmplia majoria política que vagi més enllà de la majoria que tingui el Partit Popular. Per tant, hi haurà converses, evidentment, i negociació amb l'Artur Mas, evidentment.
I parlant d'escenaris i d'aritmètiques parlamentàries, en aquest cas el Congrés i el Senat, quin escenari de pactes prioritzarà el PP? Ja ha dit Mariano Rajoy també que amb majoria absoluta o sense majoria absoluta intentarà buscar el diàleg, ponts, per exemple, amb el Partit Nacionalista Basc i Convergència i Unió. Això es produirà? Hi haurà...
Doncs miri, el Partit Popular aspira a una àmplia majoria. I a partir d'aquí, la prioritat per nosaltres serà el creixement econòmic i la creació d'ocupació. I per tant, tots aquells partits polítics que posin damunt la taula també la prioritat del creixement econòmic i la creació d'ocupació, per nosaltres seran interlocutors prioritaris per negociar amb ells el que volem per a aquest país, que és per això treure'l de la crisi, el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
Per tant, no descarten res. Potser...
En absolut.
La possibilitat que hi hagi algun ministre de Convergència i Unió, això...
Bueno, això depèn de dos, també. No es depèn únicament del Partit Popular, no? No sé si aquest és l'escenari. Nosaltres, ja li dic, que aspirem a una àmplia majoria i a partir d'aquí volem teixir els màxims consensos possibles. En govern de coalició o no, no crec que sigui l'important.
Què planteja el PP en matèria de relacions amb l'Església Catòlica i amb les altres confessions religioses?
Doncs bé, el Partit Popular doncs, és molt conscient de que l'Església Catòlica juga un paper molt, molt important a Espanya i a Catalunya en particular, no? És molt conscient de que doncs, és la religió majoritària dins de l'Estat i, per tant, el Partit Popular vol jugar un paper doncs, de prioritat a les relacions entre Estat i Església. No? Fins ara, el govern del partit de Zapatero doncs, ha jugat pràcticament a trencar les relacions entre Església i Estat. Nosaltres no jugarem això.
Alguns temes sobre els quals l'Església tenia un missatge molt clar, com per exemple la nova llei de l'avortament o anys enrere també la reforma del Codi Civil que permetia el matrimoni entre persones del mateix sexe, En això farà reformes el PP?
Bé, el Mariano Rajoy ahir ho va deixar molt clar, no? Hi ha un recurs presentat davant del Tribunal Constitucional pel tema de l'avortament i, per tant, hem d'esperar la resolució d'aquell recurs per veure què dictamina el Tribunal Constitucional.
I en el cas que no dictamini res d'inconstitucionalitat, igualment vostès, si tenen majoria al Congrés i al Senat, vaja, derogarien la llei actual o la replantejarien?
Bueno, pot ser que es faci un replantejament, pot ser, sí, sí.
D'altra banda, el PP en el seu programa també inclou propostes d'infraestructures, de transports, de cultura i educació. De tot això, què destacaria?
Bueno, en quant a les infraestructures, ja hem deixat molt clar que per nosaltres serà una prioritat bàsica al corredor del Mediterrani. És una infraestructura molt potent econòmicament perquè permetrà la connexió dels ports a la red ferroviària del Mediterrani, que això per la petita i mitjana empresa serà una revolució econòmica perquè els permetrà competir amb menors costos, no? I per tant el Partit Popular i el Mariano Rajoy ja han dit que per nosaltres serà una prioritat aquest corredor del Mediterrani. Tenim el problema de com finançarem això, però per nosaltres serà una prioritat.
Avui hem parlat amb Daniel Serrano, número 7 del PP per Barcelona. Per cert, ahir va compartir acte electoral amb Jorge Fernández Díaz, l'exministre Josep Piqué, també expresident del PP i actualment president del Cercle d'Economia.
Sí,
això vol dir que hi haurà algun retorn de Piqué a la política?
Això li haurem de preguntar al senyor Piqué.
Però vaja, també suposo que el senyor Rajoy, si guanya, no? Si compta amb ell.
Per descomptat, sí, sí, sí. Sí.
Però vaja, no ens pot dir res en aquest sentit. Simplement que hi ha un suport implícit.
Exacte, bueno, que en aquest sentit el Cercle d'Economia doncs és molt, molt, molt conscient de que el Partit Popular guanyarà les properes eleccions generals i per tant volien sentir de primera mà quines són les impressions del candidat per Barcelona del Partit Popular.
Queden uns 10 dies encara de campanya electoral. Quin dia hi haurà míting de Rajoy a Barcelona? Això està confirmat?
El dimecres, dia 16, crec que és.
Dimecres, dia 16, dimecres de la setmana vinent. A on serà l'acte electoral?
Encara està per veure. No sap encara.
No sé si vol afegir alguna última cosa, ja per acabar, senyor Daniel Serrano, del PP, per demanar el vot.
Si em permet, ja que sóc ara que és de casa, doncs m'agradaria als seus oients demanar-li el vot pel Partit Popular. Jo els vull dir que el Partit Popular és molt conscient de la greu situació econòmica que tenim, som molt conscients de les dificultats que estan passant els ciutadans, i jo els puc dir que poden confiar en el Partit Popular, que el Partit Popular té un líder, Mariano Rajoy, té un equip, i el candidat per Barcelona, per exemple, Jorge Fernández, és un bon exponent, i tenim programa per treure el país de la crisi. Ja ho han demostrat el 96, quan van rebre un país també en una situació econòmica caòtica, i si ara els ciutadans ens donen la confiança, ho tornarem a fer. Per això demano el vot pel Partit Popular.
Moltes gràcies, senyor Daniel Serrano, número 7 de la llista del PP per Barcelona. Com diem a tots els candidats que ens visiten aquests dies, en el sentit neutre, que hi hagi sort, que vagi bé.
Gràcies.
I passi el que passi diumenge 20, doncs que el país pugui sortir de la crisi, efectivament.
Tant de bo, tant de bo.
Molt bon dia. Ara mateix arriba, després d'aquesta pausa, l'espai aniversari per cor, després l'espai de família i el de bioètica.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Viatge amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb aquesta ofertassa.
Fins al 16 de novembre tens la segona unitat al 70% de descompte amb bolquers de tot activity en diversos formats. En endur-te'n dues, la segona unitat surt a 6,89 €.
A més, si compres la bossa de 3 a 6 quilos tindràs de regal 24 tovalloletes humides.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Molt bon dia, tornem a estar aquí amb la Carme, celebrar l'aniversari d'Hipercor. Durant tot aquest mes es portem moltes ofertes, moltes novetats i totes les coses que ens porta la Carme, sí. Perquè
és que comencem amb aquesta música tan alegre que et venen ganes de ballar,
ja
i de dir les ofertes cantant. Sí. Si fos fàcil ho faria, no m'atreveixo.
I a més avui fa aquest sol radiant, home, i ja estem hora, contents.
Que sisplau, home, que aquí semblàvem aquí com pingüins, tots aquí tan mulladets i amb avui el solet t'anima, eh?
Els boletaires estaran contents, però,
sí,
eh?
Sí, home, i és hora, perquè sí. Mira que fan cars els bolets, eh? Vull dir, a mi no és que m'agradi
gaire.
Bolets
en tenim o no? També,
sí, també. Hipercor, hi ha de tot,
tot,
escolta.
Tot.
Sobretot la marca Hipercor, que és la marca hipermillor. O sigui, jo sempre recomano que es busqui la marca Hipercor.
De qualitat preu,
de qualitat preu és fabulosa, eh? Uh-huh. Sí, mireu, avui comencem parlant precisament d'això. Mira, per exemple, embotits ibèrics de Salamanca Hipercor. Peça de 550 grams, xoriço o llongonissa, 7,50. Llom d'engreix, 19,90. Cafè molt Hipercor, natural o mescla, paquet de 250 grams, 1,79. Marmelada Hipercor, albercoc, pruna, maduixa, préssec, pot de 260 grams, 1,69. Torró Hipercor d'Alacant, xixona. Xocolata amb ametlles, crema cremada o crema a la taronja, que està boníssim. Mm-hmm. Si t'agrada les taronges i t'agrada el xocolata, és no t'ho perdis.
La combinació perfecta,
no? Aquest torró és... Bueno, és de bici, vamos, és de bici.
És de repetir, no?
Exacte, exacte. Doncs barres de 500 grams, 5,99, o sigui, mig quilo, però que són d'una qualitat increïble, eh? Mm-hmm. Doncs per aquest preu... Tenim que celebrar bé el Nadal, eh?
Ai,
que,
tant
que sí.
Que ja estem.
Exacte. Llet condensada Hipercor, pot de 450 grams, 250 la segona unitat té un 70% menys, que és el que dèiem dels articles que, a més, tenen aquests descomptes.
Això és el que val la pena, aquest
70%. Exacte. Realment. Xocolata amb llet extrafí Hipercor, 85 cèntims. Xocolata negra Hipercor, 99 cèntims. Bombons assortits Hipercor, 8,75. Tot això és començar el dia, amb aquell aroma de xocolata,
sí.
I el cafè.
Que ja estàs allà esmorzant,
exacte,
i llavors ja entres amb molta energia,
exacte,
omples el carro i cap,
exacte,
a casa, no?
Llàstima que moltes coses d'aquestes, a vegades, després, quan arriba després de Nadal, trobes uns quants quilets més, no?
Bueno, però després al gener ja fas operació, és com operació en biquini, no?
Després, com que ens hem quedat amb la butxaca buida...
Llavors, però té la despensa plena, exacte, tant del 70%
de descompte. Exacte. Mira, parlem d'esports, perquè canviem una mica el tema.
Molt bé.
Doncs mira, esports i viatges. Per exemple, una bicicleta estàtica, d'aquestes que sense sortir al carrer, pots perdre aquests quilets.
No,
mira,
sí,
ara ens ha anat bé de dir-ho, veus? O sigui, els quilos que has guanyat per Nadal i de Reis i dolços i tot, doncs mira, una bicicleta estàtica Rumfi. Monitor de 6 funcions, manillar regulable, amb sensors de pols, 75 euros.
Molt bé.
O sigui, si tens que anar amb un gimnàs, has de sortir...
Ja t'ho val al mes.
Has de sortir al carrer amb aquest fred que ara farà, perquè farà de fred,
farà,
eh?
Sí.
I començar a córrer, doncs ho tens a casa per 75 euros... I
cada dia abans de sopar, mitja horeta, la bici.
Exacte, exacte. Com una sílfides, ja tot l'hivern. Una bicicleta muntanya, 21 velocitats, quadre, pedals i llantes d'alumini. Abans 249, ara... Tan sols 199. Aprofitar ara que venen els Reis, Papa Noel...
I tant, sí.
Els Reis...
Ja ho guardes,
els, exacte,
ja està.
Recordar-se'n.
Sí.
Una pala de pàdel Hit, 65,95 amb una funda de regal. Uh-huh. I maleta Orai semirrígides de 70 centímetres, 54,95.
Sí. Tot o això el que va molt bé és que els oients facin la llisteta,
exacte,
ja, llavors hi vagin directament a Hipercor i ja ho preparin.
Que quan arribem allà ja sapiguem. De totes maneres, escolta, vas mirant banda per banda...
I sempre tens una sorpresa, dius,
sempre, sempre, perquè és el que dèiem, escolta, imagina't, en 70% de descompte en la segona unitat, més de 2.500 articles. O sigui,
no. Si aquí... Fem un mes d'Hipercor, però jo crec que no t'acabes.
Si aquí no el trobes, doncs, escolta, enlloc, eh?
Sí,
tenim
sí,
més
sí.
temps per donar més coses.
L'última, Carme.
Sí? Doncs
sí.
A veure, per exemple, parlem de les ofertasses. Mira, un joc d'olla duet, aquella Mònix, en casos de 6 a 4 litres per vitrocenàmica inducció, 44,90, abans 69,90. Aquesta és una de les ofertasses d'aquest mes, eh?
Mm-hmm, molt bé.
Doncs, no sé, joc Ja estem?
No, no, cara.
Ah, doncs mira, un joc de llit, diversos models, 90 centímetres, 112,99.
Molt bé.
Per nadons, cotxe, passeig, trio, enjoy de Chico, 299, abans 425. I tens un regal d'un valor de 60 euros.
Molt bé, Carme. Ara sí,
ara
ens
sí?
Esperim fins a demà, no, dijous.
Dijous.
I amb més novetats.
I tant, que n'hi haurà.
Moltíssimes
Segur
gràcies.
Segur que sí. Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui és un dia clau per a Silvio Berlusconi. El primer ministre italià juga la seva continuïtat en el càrrec, ha de superar la votació dels comptes de l'Estat i, a més, vol plantejar una moció de confiança sobre les reformes econòmiques exigides per Brussel·les a Itàlia. Mentrestant, a Grècia, Lucas Papadenos sona com a successor de Yorgos Papandreou per encapçalar el nou govern de coalició. El secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Joan Carles Gallego, ha demanat al nou govern que surti de les pròximes eleccions un gran pacte per l'ocupació amb un gran consens. D'altra banda, diu que les mesures proposades fins ara no ajuden a crear ocupació i deprimeixen, a més, l'economia. El metge personal de Michael Jackson, Conrad Murray, ha estat declarat culpable d'homicidi involuntari per la mort del rei del pop. I en esports, el Barça està concentrat ja pel partit de demà de Copa del Rei contra l'Hospitalet de Llobregat. Pep Guardiola podrà comptar amb 13 jugadors del primer equip. Aquest cap de setmana, per cert, no hi ha lliga. La selecció espanyola juga dissabte contra l'Anglaterra. Un partit amistós. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a ràdio a la carta. Així de senzill i així de fàcil. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Miquel Guarro SL, 80 anys d'experiència, de feina ben feta i professionalitat. A Miquel Guarro SL, l'empresa de tancaments exteriors, ens preocupem perquè vostè gaudeixi d'un bon aïllament tèrmic i acústic a la seva llar. Balcons i finestres de fusta més alumini, d'alumini i PVC. Tant per obra nova com per rehabilitacions. Servim a tot Catalunya. Miquel Guarro SL, 93 778 82 56. www.fusteria-miquelguarro.com.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat. Diàleg sobre bioètica amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu.
Avui recuperem aquest espai després que dimarts passat era festa, dia de Tots Sants, i aquest espai, ja immersos en la campanya electoral, avui ens servirà per comentar la nota de la Conferència Episcopal Espanyola davant d'aquestes eleccions del 20 de novembre. Ens acompanyen per fer-ho el metge i sacerdot Xavier Sobrevia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la psicòloga clínica Isabel Viladomiu, bon dia.
Bon dia.
La nota sobre les eleccions generals té 10 punts. Ens centrarem en els punts referits a la bioètica, després que hi ha hagut algun que ha generat polèmiques d'altres tipus, però aquí els temes de bioètica per als bisbes, com el Papa recordava fa uns anys als diputats italians, formen part de les qüestions indiscutibles o imprescindibles per tenir en compte a l'hora de votar. Els bisbes, ja ho sabem, no recomanen el vot per cap, o no demanen el vot per cap formació política, però sí que donen unes orientacions per als cristians i per a tots els ciutadans que vulguin escoltar-los.
És important, doncs, a veure, i ho diuen al començament de la nota, que em sembla que s'ha de conscienciar la gent, és a dir, que els bisbes tenen l'obligació d'orientar el discerniment moral a l'hora de prendre decisions importants que afecten la bé comú, com pot ser el vot. A vegades jo veig en les enquestes que que surten i es pregunta això, és a dir, la seva fe li afecta el vot que vostè farà, o els llibres poden dir alguna cosa sobre qüestions doncs, que afecten doncs, a l'àmbit doncs, de la moral més pública o qüestions d'aquestes? Parlem política, no partidisme. I la gent moltes vegades doncs, molt poc entén això, no? Diguem-ne, i jo crec que s'hauria de fer una mica de pedagogia en el sentit de que no només poden parlar els bisbes, que a vegades quasi també sembla que se'ls negui, sinó que no només poden parlar, sinó que tenen el deure moral de parlar i d'orientar en qüestions que afecten a la moral que com a cristians tenim. I això penso jo que és important que en siguem conscients i que ho sapiguem també defensar.
Quizá un aspecto muy importante es cómo empieza, dice, que estamos todos convocados a las urnas, pero no estamos convocados a las urnas como grupo, como algo o como una masa de gente, no, estamos convocados a la urna personalmente.
Cadascú personalmente y todos.
Es que la democracia tiene unas profundas raíces cristianas del uno vale, uno cuenta, y la llamada a la responsabilidad personal sobre formar esta conciencia, saber que voy a votar, y no solo, bueno, pues que el hecho del voto a un partido político, sino la participación en los grandes aspectos sociales y de futuro que están en juego, ¿no? Con las elecciones y la elección de los representantes políticos.
La nota d'aquesta ocasió, és a dir, quasi sempre, jo penso que sempre, des de la transició espanyola, doncs, els bisbes han fet una nota d'aquest tipus abans de les eleccions generals. És a dir, no és cap novetat el fet que hi hagi una nota d'aquest tipus. I en aquest cas sí que és interessant com, després de fer aquesta breu introducció que acabem de comentar, que els bisbes doncs això, ens inviten a que tots estem convocats a les urnes i a que hem de ser conscients de que les nostres decisions han d'estar en favor de respectar els drets fonamentals, recull les paraules del Papa que aquest estiu va pronunciar a Alemanya. I en aquest sentit doncs, va ser una intervenció al Parlament alemany molt important. Justament pensem que el Papa és alemany, d'origen alemany, ara és de tots en certa manera, després com a Alemanya doncs, va provocar la Segona Guerra Mundial i com ja abans d'iniciar la Segona Guerra Mundial havia fet moltes lleis que l'Estat havia legislat per sobre del bé comú i de la justícia, i en aquest sentit reivindicar sobretot les fonts del dret, no tant que el dret és font del que està bé i està malament, sinó que les veritables fonts del dret, de les lleis, és la mateixa natura i la raó que ens ajuda doncs, a argumentar en tots aquests temes. No?
Diu el Papa que el cristianisme no ha imposat mai a l'Estat i a la societat un dret revelat, un ordenament jurídic derivat d'una revelació. S'ha referit, en canvi, a la natura i a la raó com a veritables fonts de dret. Això és el que ens recorda ara el doctor sobre via. Més punts sobre bioètica. Una altra vegada...
Sí, sobretot el consenso. Habla del consenso, també. Perquè, bueno, el consenso és... Llegar a un consenso és pactar algo, legislar en cuanto a las mayorías. Mano alzada, se vota en los parlamentos, pues realidades sobre la naturaleza humana, por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy, muy claro y es si todo el Parlamento español o cualquier parlamento del mundo votara en que una persona se tirara desde un balcón y no se hiciera daño, ¿esto podría ser real? Pues no podría ser real porque no pueden ir las leyes contra la propia naturaleza, contra la propia razón. De hecho, ni nadie se tiraría por mucho que se votara. Bueno, quizá es un ejemplo un poco tonto, pero sí que es en verdad lo que está pasando. O sea, estamos utilizando otros conceptos, otras ideologías en base a la naturaleza humana para despojarla, ¿no? Para votar aspectos que le son intrínsecamente deben ser reconocidos, ¿no?
Per una part, podem dir que el diàleg i voler arribar a apropament de postures i fins a punt cert consens és una cosa molt positiva moltes vegades. Però depèn en quins temes que ens estem jugant aspectes que són molt fonamentals, no es tracta de dir, mira, com tu dius que 2 i 2 són 5, jo dic que 2 i 2 són 4, al final quedem que és 4.5. Sí. Això seria una aberració. I en aquest sentit aquí estem, diguem-ne, en temes molt importants en els quals, segons quins consensos, seria anar contra la veritat de les coses.
Parlen els bisbes una vegada més, en el punt 5 concretament, de la necessitat de tutelar adequadament el dret fonamental a la vida de cada ésser humà, des de la seva concepció fins a la seva mort natural, i alerta davant dels qui dels partits que potser no... Més que els partits, les opcions legislatives, perdó, diuen, que no tutelen adequadament. Per tant, les lleis que no tutelen això. I proposen que es promoguin noves lleis que reconeguin i tutelin millor el dret de tots a la vida i també el tractament del matrimoni amb el concepte espòs o esposa. Aquí es refereixen els bisbes directament a algunes lleis.
Sí, porque las palabras tienen su significado y que nuestro carnet de identidad parece ser que ahora, no lo sé, yo actualmente es hijo y hija, ¿no? Pero, bueno, la identificación, el registro civil, este esposo, esposa, es algo que se solicita, ¿no?, específicamente por esta nota, ¿eh? El reconocimiento de la familia, la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Y, bueno, estos aspectos que han creado tanto conflicto y tanto dilema, ¿no?
A mi m'agradaria no dir-ho, però em sembla que és la realitat. És a dir, portem uns últims anys molt lamentables en el sentit que les legislacions han atemptat molt contra el respecte al dret a la vida humana, amb la nova llei de l'avortament, i en aquest sentit doncs, això és molt important doncs, que sigui rectificat amb urgència. Aquí també voldria fer un esment, no? Perquè el que no podem és a vegades enganyar-nos. Hi ha a vegades algunes declaracions d'algunes persones amb, doncs, conegudes com dient no, si encara aquesta llei potser reduirà els avortaments. Quan veus que després de la votació d'aquesta llei al Parlament la gent més avortista està tan contenta o el comunicat de l'Associació de Clíniques Acreditades per la Interrupció de l'Avortament feliciten la nova llei i esperen que es pugui aplicar, etc, etc, em sembla que són elements molt clars en dir la llei no està defensant el dret a la vida i defensant les dones per tirar endavant l'embaràs, sinó justament està abocant-les a la sortida aparentment fàcil doncs, d'avortar. Aquest és un tema clau que no es pot mai deixar de banda i que esperem que es pugui doncs, millorar molt el que es pugui respectar molt més la vida humana des del seu inici a la concepció i també pensant no sols en els avortaments provocats, sinó també una mica, com parlàvem fa dues setmanes, amb tot el tema del respecte a l'embrió i també la rectificació que tingui que fer-se de la llei d'investigació doncs en embrions i tot el tema que afecta, diguem-ne, les tècniques de reproducció assistida perquè realment es respecti aquest inici de la vida humana.
Per tant, la llei de l'avortament, que considera aquesta pràctica un dret, la llei...
la investigació biomèdica, la llei de reproducció assistida...
I també la reforma del Codi Civil, que reconeix el matrimoni entre persones del mateix sexe. També referirien a això els bisbes, parlant de l'espòs i l'esposa.
Efectivamente.
I també hi ha el tema del matrimoni exprés, que és molt greu que en 3 mesos, i a petició només d'una part, doncs es pugui dissoldre. És el contracte més fàcil de dissoldre.
El divorci exprés.
Sí. Dius, això pràcticament és que ja ni és contracte. Llavors dius, quines garanties, quines seguretats... està això donant a les persones doncs, que donen aquest pas. No? Això és importantíssim perquè també pensem que sempre les lleis eduquen i això és convertir justament a la persona en molt més manipulable, molt més dèbil.
Sí, havia comentat Isabel Viladomir que això d'espòs i esposa li agradava especialment.
Especialment.
Molt bé.
Sí, sí, perquè és este reconocimiento, ¿no?, a la realitat, a la naturaleza humana. Però m'encanta d'esta nota al final, perquè dice pedimos al Señor de la Paz y a su Madre Santísima que iluminen a quienes vamos a votar. Bueno, esto es lo que me parece extraordinario, porque el don de la paz, el Señor de la paz, esta paz es un don de Dios. Y nuestra generación no ha vivido en paz.
Parlen de pau també els bisbes i de la necessitat de lluitar contra la crisi econòmica a banda d'altres qüestions. Ho deixem aquí. Gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. La propera trobada serà ja pocs dies abans de les eleccions. Fins dimarts vinent. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Ràdio Estel. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel actualitzant allà on siguis. Busca'ns a les xarxes i troba tota la informació que t'interessa. Ràdio Estel. T'informa. T'agrada. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dissabte 19 de novembre a les 10 de la nit et convidem a la vigília extraordinària de Crist Rei, presidida per Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, amb la imposició de les insígnies als nous adoradors nocturns. A 9:45 de la nit, servei d'autocar des de l'avinguda Vallcarca 1416 de Barcelona, amb tornada al mateix punt d'origen. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86.
Saps què és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. El teu equip guanya per golejada. Al metro coneixes una noia. I a sobre, al Corte Inglés, t'emportes un jersei i un polo Emilio Tucci que tots dos et van perfectament bé i que ara cadascun només et costa 39,95. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés. Te'n sorprendràs?
Catalunya, la tierra que ha visto crecer a mi hijo. Y por eso, pensando en ello y en mí, ha llegado el momento de decir, ya n'hi ha prou.
Per això, quan votis, pensa amb el cap i amb el cor, però també amb la cartera, perquè ha arribat el moment d'exigir el que és nostre, i ara més que mai necessitem.
Duran i Lleida, la nostra força. Convergència i Unió, més per Catalunya.
Ràdio Estel et convida a la 8a mostra del cinema espiritual de Barcelona. Deixa un missatge amb el teu nom, DNI i telèfon al 93 409 2777 i si ets dels tres primers, t'enduràs una entrada doble per la pel·lícula d'avui, El árbol de la vida, una oportunitat única per descobrir l'espiritualitat a través del cinema. Avui a 8:15 del vespre, al Cinemes Alexandre de Barcelona. El teu nom, DNI i telèfon al 93 409 2777. Del 4 al 13 de novembre, 8a mostra de cinema espiritual de Barcelona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Quan són 10:15, connectem breument amb Jerusalem. Allà tenim el salesià Joan Maria Bernet, que ens farà el seu comentari de la setmana, habitualment sobre temes relacionats amb el Pròxim Orient i la difícil esperança de pau. Pare Bernet, bon dia. Pare Joan Maria Bernet, bon dia. Sí, bon dia, pare Bernet.
Sí, sí, sí.
Ara l'hem sentit. Endavant amb el seu comentari d'avui.
Avui parlarem sobre aquest possible atac d'Israel a l'Iran. Aquests dies es parla molt a Israel sobre un atac contra les instal·lacions atòmiques d'Iran. Instal·lacions que Israel considera com una constant amenaça a la mateixa existència de l'estat jueu. Les veus de Netanyahu i d'Ehud Barak se senten sovint com les protagonistes d'aquest atac, que molts consideren necessari, i altres el consideren com una autèntica bogeria o un suïcidi. Certament existeix el perill que un dia Iran, guiat per algun líder fanàtic com el mateix Ahmadinejad, llenci alguna bomba atòmica contra Israel. Aquest polític extremista ha parlat més de 4 vegades en aquest sentit. Netanyahu ha pres seriosament l'amenaça i està disposat a impedir aquest atac iranià contra el seu poble. Barak, el ministre de la guerra, n'està d'acord. Hi ha dos precedents. L'any 1981, Israel va destruir les instal·lacions atòmiques de l'Iraq, al temps de Saddam Hussein. I el 2007, Israel va atacar igualment una instal·lació semblant a Síria. A la llarga, aquests atacs s'han vist positius. És el que encoratja avui a Netanyahu a repetir l'acció. Però la pregunta és, reeixiria avui un atac com aquest? Iran està poderosament armat, no encara amb la bomba atòmica, però desencadenaria una pluja de míssils contra Israel que el feririen mortalment. Segurament s'hi ajuntarien els míssils i rockets de Hezbollah al Líban i els de Hamas a Gaza. A més, els atacs del 81 i del 2007 es van fer en absolut secret. Aquest suposat nou atac ja el coneix tothom i tots estan preparats per a respondre ferotgement. Si hi hagués aquest atac, seria un apocalipsi, un bany de sang i una allau de destrucció, un risc massa perillós, un preu massa elevat. El govern està dividit i l'opinió pública d'Israel també. L'opinió més sensata en el moment present em fa l'efecte és no atacar. Les conseqüències serien nefastes per amb dues parts. Rússia ho ha fet saber a Israel les darreres hores.
Doncs amb aquesta malauradament amenaça per a la pau i els equilibris del Pròxim Orient, hem tingut avui la connexió amb Jerusalem, amb el salesià Joan Maria Bernet. Moltes gràcies un dimarts més. Fins d'aquí a 7 dies, si Déu vol.
Arribeu-hi, moltes gràcies.
I ara de seguida l'espai de pastoral familiar i matrimonial quan passen 4 minuts de 3:15.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Jesús va dir: qui de vosaltres, si té un servent a llaurar o a pasturar el ramat, li dirà, quan ell torni del camp, vine de seguida a seure a taula? No li dirà més aviat: prepara'm alguna cosa per sopar i estigues a punt per a servir-me fins que hauré acabat de menjar i beure, que després ja menjaràs i beuràs tu? És que donarà les gràcies al servent perquè ha fet allò que se li havia manat? Així també vosaltres, quan haureu fet tot allò que Déu us ha manat, digueu: som uns servents que no mereixen recompensa. Hem fet només el que havíem de fer. Aquest fragment del capítol 17 de l'Evangeli de Lluc ens serveix avui de punt de partida en l'espai de pastoral familiar i matrimonial, l'espai de matrimoni i família, per parlar del temps, de la distribució del temps, del valor del temps i de la responsabilitat que tots tenim, especialment en família, distribuir-nos bé aquest temps. Ens acompanyen Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Bon dia a tots dos.
Buenos días, Ignacio. Gracias.
Ells són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Barcelona. Parlem del temps. Som amos del temps.
Es cierto que somos amos del tiempo. Por eso vemos que es importante. Si bien no podemos añadir ni un minuto a nuestra vida, sí que podemos añadir más vida a cada uno de los minutos que nos quedan. Eso es importante para poder tener una vida plena, para poder tener paz y para poder ser felices, y hacer felices a los demás sobre todo. Uh-huh. Vemos que tenemos una pantalla de cosas que tenemos que hacer cada día, que cada día se nos presenta. Son 24 horas que nos dan de regalo Dios cada día para llenarlas. Bueno, tenemos dos opciones: o llenarlas de vida o llenarlas de vacío. Entonces, es importante que estas horas las planifiquemos y que podamos realmente ser útiles. No se trata de hacerlo todo, sino de hacer en cada momento, según nuestras posibilidades, lo que Dios nos pide. Uh-huh. Vemos que muchas veces, por hacerlo urgente, dejamos lo importante. Entonces, esto es un momento para planificar, para revisar nuestras prioridades, porque vemos que realmente hacemos lo que es prioritario para nosotros en la realidad, no en la teoría, ¿no?
Sí, Juan Carlos.
Sí, en realidad es un difícil equilibrio el de realizar todas aquellas actividades que, bueno, Dios nos pone por delante y a su vez darle a cada una el tiempo que corresponde. Sabemos que en nuestra vida diaria hay una serie de cuestiones que se nos imponen. Es decir, todos nosotros tenemos que trabajar. Y si estamos en paro, tenemos que buscar trabajo. Por lo tanto, tenemos que dedicar un tiempo importante a lo que podría ser la actividad de producción, la actividad de ser útiles a la sociedad en el sentido laboral, diríamos. Pero por otra parte, también es importante el tiempo que dedicamos a la familia, a construir la familia, que es un elemento fundamental en la vida de los seres humanos. Es decir, todos los aspectos relacionados con la afectividad, con el reconocimiento y con lo que puede ser ese entorno cálido del hogar, tenemos que dedicarle tiempo. Hay una serie de cuestiones que conspiran contra el uso de nuestro tiempo. Nosotros sabemos que en nuestros hogares hay la televisión. y está ahora Internet también, que son nuevas tecnologías, o bueno, no tan nuevas, ¿no?, la televisión, pero que nos llevan mucho tiempo. Y la televisión tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas que pueden ser muy perjudiciales. Estos son, yo diría, elementos en los que uno puede optar a dedicar tiempo a ver la televisión, llámese fútbol, llámese telenovela o llámese telebasura, como dicen, ¿verdad?, los medios de comunicación. Por lo tanto, hay otros aspectos que son muy importantes, como puede ser el recogimiento personal, es decir, la capacidad de podernos meter en nosotros mismos para analizar en qué utilizamos nuestro tiempo, cómo, qué actitud tenemos frente a la vida, etcétera, etcétera, que sería el tiempo de oración, de plegaria, que es necesario que dediquemos cada día un espacio de tiempo a ese recogimiento que nos dé un poco de paz interior, que nos aclare el panorama.
Per tant, hi ha una sèrie de coses en les quals podem fer un ús millor o un ús pitjor del temps. Per exemple, la feina, el treball, les relacions familiars, el servei als altres, també, com dèieu, la pregària, el recolliment, el descans. Això són coses com inqüestionables. S'ha de dedicar temps a tot això, a la feina, sobretot.
Claro. Bueno, la feina no és que sigui la més important, però és la que més temps te lleva.
Això mateix. Des del punt de vista de temps, és la número 1, diguéssim.
Todo es bueno, pero si tú te pasas, no puede ser que por trabajar mucho resulta que ves a tus hijos en la cama cuando llegas ya están durmiendo.
Temps sense passar. Això, claro. I el tema de la conciliació de la vida laboral i familiar.
Es muy importante. Hay muchas
cosas. Té a veure amb el temps, eh?
En relación al servicio de los demás. Hay servicios que se nos imponen a veces porque tienes un padre enfermo, un hijo enfermo, un amigo que está pasando por necesidades, pero a veces no tienes ninguna exigencia familiar. Entonces es importante que tú veas dónde puedes, donde tu servicio puede ser más efectivo y más necesario. Siempre hay que hacerlo, porque el darte a los demás te ayuda a abrirte y te ayuda a madurar como persona y claro, te hace crecer. Te hace crecer y te ayuda a amar, que es lo que el padre Mergón dice, que en el sentido de nuestra vida es crecer y amar.
Efectivament, i és que aquesta temporada, recordem-ho, per als oients que potser no ho recordin del tot, que estem seguint les reflexions de Lluís Armengol, un jesuïta que ens va deixar ara, aviat farà 5 anys, i que amb aquestes reflexions podem dir que més que mai continua viu entre nosaltres. Reflexions titulades Créixer i estimar i viure a fons. El pare Armengol diu que no sempre està en les nostres mans mantenir l'horari que voldríem, però segurament ens podrem acostar a aquest horari ideal que tots podem tenir. I no oblidem que és aquí on ens juguem la vida. Una bona distribució del nostre temps és la millor manera d'assegurar que la nostra vida dona fruit. És per això que també ens invita a demanar al Senyor que ens concedeixi aquesta lucidesa. Ens hem oblidat d'esmentar un llibre, El Levántate y anda, Aixeca't i camina, del pare Armengol.
Una última cosa,
sí, endavant.
Ignasi.
Ens queden encara dos
minuts. És important la cultura. Tienes que formarte, tienes que tratar de ir profundizando en los distintos aspectos de la vida social y cultural. Y otra cosa fundamental es el descanso.
Claro,
saber darle tiempo a tu descanso para recuperarte, un descanso que tiene que ser productivo y que te puede ayudar también a tener estos momentos de silencio, de introspección, y te capacita para después, si estás descansado, puedes servir mejor a los demás.
La gran qüestió de vegades és quan no trobem la llum per distingir quina és la millor distribució del temps. De vegades ens desorientem. No sé si Juan Carlos volia dir alguna cosa aquesta línia.
Sí, brevemente. A ver, nosotros en los equipos de la Mare de Déu, una de las cuestiones fundamentales es analizar de cómo utilizamos el tiempo. Y se insiste en aquellos aspectos que pueden ser estratégicos y que a veces no desarrollamos. Por eso, al ser un movimiento de espiritualidad, nosotros insistimos mucho en la oración personal, en la oración comunitaria, porque queremos que se desarrollen los dos niveles. Entonces, en ese sentido, el padre Caffarel,
el fundador de los equipos,
insistía mucho en el aspecto de la oración. Pero también nosotros, en nuestros equipos, dedicamos un tiempo a la reflexión de cómo utilizamos nuestro tiempo en nuestra vida diaria. Y esto yo creo que todos los matrimonios deberían hacerlo, de poder de alguna manera valorar o evaluar cómo están utilizando su tiempo.
Sí, para que nuestro tiempo se adecue a los criterios evangélicos.
Alguna vegada hem parlat en aquest espai de la necessitat de seure, no? Els matrimonis han de seure moltes vegades i dir, hem de dedicar una estona, mitja hora o el que sigui, a parlar de diferents temes amb tranquil·litat. Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Hem parlat del temps avui, del temps no meteorològic, sinó del temps que tots tenim les 24 hores del dia. Bon dia i fins la propera. Fins
hasta la pròxima, gràcies.
Ara acabem ja el programa. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Ens queda recordar-vos que ahir, primer aniversari de la visita del Papa a Barcelona amb la dedicació de la Sagrada Família, aquest record va estar present amb moltes persones, molts oients que us vau comunicar amb nosaltres, us ho agraïm. Tots tenim molt viu aquest record de la visita del Sant Pare. Us hem acompanyat el Xavi Aguilar, el David García, el Joan Pinyol, la Carolina Costa i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Fins demà a les 8, que vagi bé.
Ràdio Estel.